Doncs sap què, fem una repassada al Dia Mundial. Avui és el Dia Internacional del Volkswagen Escarabat. Ja saps que va marcar tota una època i que després, ara en els darrers anys, doncs ha sortit amb un restyling, però que recorda l'Escarabat de primera edició, l'original. Doncs avui és el Dia Internacional, com a cotxe que va marcar tota una època, doncs té el seu dia internacional. També és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals, que els hem de cuidar. I també, escolta, i això de dies internacionals ja veus que n'hi ha per tots els gustos. Avui és el Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior. Escolta, és molt modern això, però hi ha dies per tots els gustos. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, com et deia, 22 de juny, avui, saps qui està molt content? Totes les alumnes i alumnes de primària i d'infantil. Avui és el darrer dia, no fan ni tarda ja, ara al migdia, ara a la una, cap a casa, punt i final al curs. Ja saps que fa uns anys es van anul·lar les convocatòries de setembre, per tant, ja no t'has de preocupar de res. Parlo dels alumnes, els pares és una altra història. No t'has de preocupar de res fins a l'inici del proper curs, que encara no sabem quan serà, es va anunciar, però després, ara amb el canvi de conseller, doncs no sé si canviarà o no, la setmana del 4 de setembre, veurem. Però ja està, ja està. Avui acaben primària infantil, fa dos dies van acabar els instituts. Per tant, pràcticament podem dir que s'ha acabat ja el curs escolar aquest 2022-2023, que ens ha deixat alguns titulars d'aquells que ja ens els podem fer mirar, com per exemple la baixa comprensió lectora, com per exemple el baix nivell d'anglès de segons quins cursos i com per exemple les diferències de notes entre centres privats i concertats o els públics i d'altres històries amb el conseller que encara no s'han solucionat. En fi, hores d'ara, estem acostant-nos als 26 graus i mig, tenim un dia amb sol, una mica de vent, entre 15 i 20 km per hora, i ahir va ploure, en algun lloc va ploure. No massa, per exemple, a la plana de Lleida. A Lleida, 1 litre per metre quadrat. A Gimenells, al Gerri, a Torres de Segre, igual, 1 litre. Al Carràs i a Raimat, 1,5, 2,5 a Serós. 4 al Pont de Suert, 5,5 a Boït, a Ull, però a la cota 2.500. 3 a Barruera, Albesa, a Maials, a Sort, 7 al Matret. Ja veus, són quantitats baixes, però estem arribant a allò que ens va dir l'Armando Álvarez. Demà veurem si ens confirma si seguirà així, almenys el que queda de juny, escolta, cada dia o dia sí, dia no, una mica de tempesta cap al vespre. Veurem si la cosa segueix així. Ara el que volem és saber la previsió meteorològica pel que queda de dia des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el cel està poc ennuvolat en general, però al Pirineu tenim intervals de núvols i s'esperen xàfecs amb tempestes ocasionals. Les temperatures baixen i deixen una màxima de 31 graus a Lleida i el vent és de component oest. Demà les temperatures pujaran i arribaran a 33 a Lleida, 31 a la Seu d'Urgell i 26 a Vielha. Predominarà el cel poc ennuvolat o clar, encara que a la tarda esperem nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. El vent serà fluix en predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Ull, perquè per diumenge, això ens ho avançarà demà l'Armando, que estarem més a prop, però per diumenge ja s'han marcat temperatures màximes a la zona de Lleida, sobretot a la plana de Lleida, entre 38, 39 i la xifra màgica dels 40 graus. 12:24 minuts, busquem aquesta darrera hora.
Lleida. Estàs informat.
Jo ho sento, igual a tu t'agrada, però per mi quin horror. Tornar a veure els 40 graus, quin horror. Però és el que hi ha. Ara sí que oficialment estem a l'estiu, al meteorològic i a l'astronòmic. Ja estem a l'estiu. Per tant, és el que toca. A Lleida sempre hem tingut temperatures molt altes. A l'estiu, doncs, és el que toca. Comencem parlant de successos. Ahir parlàvem d'una dona que va haver de saltar a Balaguer per la finestra perquè hi havia un incendi a casa seva, era una tercera planta i malauradament va perdre la vida, a part de cremades també per la caiguda al buit. Una altra persona que estava al pis, un home, va patir cremades greus i el van traslladar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Doncs bé, també hem de parlar d'una persona que ha perdut la vida ofegada a una piscina. Estem a temporada d'estiu i, evidentment, a l'hivern aquests successos no els tenim, però ara que comencem a tenir persones desplaçant-se a la platja, al mar, per banyar-se o a les piscines, doncs tornem a tenir aquests accidents. Ho diem sempre, ull, de veritat, espera't les hores després de les menjades. Una altra cosa que sembla evident, però que anem a recordar-ho, que sàpiguis nadar, si et poses en un riu o a la platja o a la piscina, ens pensem que tothom en sap i no és així. Escolta, si pateixes o trobes una mica marejada o marejat, no et posis a l'aigua per si de cas. Un home de 76 anys i nacionalitat espanyola va morir ahir dimecres ofegat a la piscina d'un club esportiu a Pons, a la Noguera. Es va rebre l'avís al 112 cap a un quart de dues de la tarda i s'informava que aquest home l'havien tret de l'aigua i que estava en aturada cardiorrespiratòria mentre que el socorrista l'estava intentant reanimar. Fins al lloc s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter del SEM que van seguir amb les maniobres de reanimació, tot i que la persona va morir al lloc de l'incident. Pot ser un accident, escolta, pot ser una mort natural i que t'enganxi a la piscina o al mar, evidentment, però anem a extremar les precaucions, que jo què sé, si et trobes marejada o marejat, allò que dius, escolta, mira, no estic del tot fi, vaig a ficar-me a l'aigua, a veure, posa't en un lloc, primer que hi hagi algú que t'estigui observant i un altre que facis peu, que sàpiguis nadar. Si et poses a les hores centrals de sol, que és quan ens hi acabem posant, no sé, escolta, una gorra o alguna història, perquè el cop de calor, el cop de sol és important també. Parlant de salut, mira, el Departament de Salut ha començat els treballs d'ampliació del CAP Bordeta Magraners de Lleida, que permetran doblar la superfície de l'espai i passar dels 1.000 metres quadrats actuals als 2.000. Els treballs han començat amb el moviment de terris previ al muntatge dels mòduls i la resta de la instal·lació just al costat del CAP actual, al carrer Boquer. L'ampliació té un cost de 2,7 milions d'euros finançats amb fons europeus i ha d'estar enllestida a finals de 2023, o sigui, a finals d'aquest mes, amb 6 mesos. Els treballs posen especial atenció en la humanització dels espais interiors, amb materials específics i llum natural, i permetran al centre créixer en 18 noves consultes que es destinaran a l'àrea assistencial i a la polivalent, urgències i activitats comunitàries. I obrim plana de política. Està tot molt actiu. Venim d'unes eleccions municipals. I ja de seguida ens van convocar a les generals, a les d'Espanya. Per tant, entre que s'han format ja els ajuntaments i que ja pensem en clau electoral, doncs hi ha aquests pactes i aquestes històries que de vegades et poden deixar desconcertat. Maria Vergés, de Unitat d'Aran, ha estat proclamada síndica d'Aran gràcies als 9 vots dels representants d'Unitat d'Aran enfront dels 4 de Convergència Democràtica Aranesa. El ple de Constitució del Consell General d'Aran i d'Investidura de la síndica d'Aran es va celebrar ahir dimecres a la casa d'Etseo d'Arròs i a la Vall d'Aran i ha comptat amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, i el delegat del Govern de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto. La síndica ha dit que la consolidació de l'autogovern, la protecció de l'aranès i el reconeixement de l'estat de la singularitat aranesa són els principals reptes d'aquesta nova legislatura. Mentre Esquerra, Junts i el PSC segueixen estimant-se i odiant-se depenent del lloc o depenent de les matemàtiques, de si sumen o no sumen, o sumen els altres o no sumen els altres. Marxem cap al Consell Comarcal del Segrià. Allí el Compromís Municipal, format per Junts i Impulsem i el PSC, han arribat a un acord per governar el Consell Comarcal del Segrià la propera legislatura. Recorda que la Diputació de Lleida no va ser així. va ser Esquerra amb el PSC. El mateix que passarà al Consell Comarcal del Pallars Jussà, on els 8 consellers d'Esquerra i els 5 de candidatura de Progrés han arribat a un preacord per formar un govern estable aquest Consell Comarcal del Pallars Jussà. Candidatura de Progrés és el PSC, per entendre'ns. Per tant, aquí Junts no, aquí no es volen. Aquí Esquerra i el PSC. A la Diputació també. Al Consell Comarcal del Segrià no. Allí sí que es volen. Al final, de veritat, potser quan posem les paperetes de a qui votem, hauríem de poder marcar també, escolta, amb qui t'autoritzo o no, perquè al final el vot jo crec que t'autoritza a poder-ho dir. A qui t'autoritzo a pactar i a qui no. O digue-m'ho abans de les eleccions, però digue-m'ho inequívocament. És igual, després dels resultats, si sumen o resten o no sumen o no resten. Digue-m'ho i així jo decidiré amb tota la informació si segueixo donant-te el meu vot o no. Crec que seria una pràctica de transparència i democràtica. Potser incomodaria els partits polítics, però la podem anomenar una pràctica democràtica. Que veus, aquesta no els hi deu d'interessar perquè no l'han fet mai. I si l'han fet, després no l'han acabat respectant. Mira, acabem amb dues notícies, una del territori. Tomàs Cusiné serà altra vegada triat com a president de la DO Costes del Segre. De fet, s'ha decidit en un procés electoral de llista única, després de la Constitució de la nova Junta del Consell Regulador. Per tant, llista única, aglutina a la majoria i, per tant, doncs, a Tomàs Cusiné, que seguirà al capdavant de la DO Costes del Segre. I també, doncs, ja saps, demà és dia 23, Revetlla de Sant Joan, la Flama del Canigó tornarà a marcar l'inici d'aquesta màgica nit de Sant Joan al prendre la metxa de desenes de fogueres al llarg de la província. No cal que t'expliqui que has de tenir molta cura. És igual si està plovent aquests vespres, molta cura de veritat on tires focs artificials que deixen espurnes, que pot haver incendis, i ja només és el que ens faltaria amb la sequera que portem acumulada, i si es cremen els boscos, de veritat que al final hi haurà un aspecte més proper a l'aspecte desèrtic del que ens agradaria. La flama arribarà a la ciutat de Lleida cap a un quart de nou, de la mà del Club Ciclista Terraferma, que aquest any celebra, per cert, el seu 40 aniversari. La festa, tanmateix, començarà a 8:15, amb diferents activitats de cultura popular i lectura d'un manifest, i, com marca la tradició, es distribuirà entre les diferents entitats veïnals per prendre la màgica nit a la ciutat. El foc, per cert, arribarà aquest any a la plaça de la Paeria, que és allí, on faran. Algun altre any ho van fer al Turó de la Seu Vella, doncs aquest any és a la plaça de la Paeria. Acabem amb la notícia econòmica del dia. Alerten d'escassetat de pinso pel conflicte de l'estiba. El port de Tarragona i la indústria avisa que la sequera obligarà a importar-ne més i demanen contractar més treballadors.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hi ha moltes llars que tenen animals de companyia vivint amb ells, i la veritat és que com més sapiguem i més coberts estiguem de coneixement dels nostres animals de companyia, millor serà la vida que desenvoluparem amb ells. I per això nosaltres cada dijous en parlem, i ho fem des d'Anadon Veterinaris. Els trobes al carrer Segrià número 11, a Lleida, anadonvet.com, a internet, i després tenen aquest telèfon que, escolta, tu pots trucar en horari comercial i et contestaran des de la botiga, i si truques a qualsevol altra hora del dia, ja sigui les 3 de la matinada, un diumenge, en ple agost, el 15 d'agost, que és d'aquells dies ja que dius, és que no treballa ningú, doncs sí, aquí sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Això sí, que sigui una emergència, evidentment, 973-266-388, 973-266-388. 388, és un telèfon totalment gratuït. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Imma Sabaté, que ja saps que és infermera veterinària i a més és conductista felina, és un nou servei que t'estan oferint des de Anadon Veterinaris i és un servei que pretén que millori la relació entre les persones que conviuen amb una casa i el seu gat o els seus gats. Perquè, a veure, hi ha cosetes que moltes vegades les donem com a normals, és que és un gat, és que ja és així, i jo no sé si és normal o no és normal, i com que segurament tu ara t'ho estàs preguntant també, com ho pots saber? Doncs te'n vas a veure la Imma Sabaté, al carrer Segrià número 11, i li dius, Imma, escolta, que el meu gat fa això, és normal o no és normal? Per exemple, jo què sé, vaig caminant per casa i se'm llança els peus. I m'intenta mossegar el peu o el que sigui. És normal amb un gat?
No, que no mossegui a tu els turmells o la mà no és normal. Que el gat tingui aquesta reacció sí, perquè ell és caçador. El que no és normal és et caci a tu.
Correcte. Llavors, vol dir això que hi ha un problema greu, que l'han maltractat o que alguna cosa? No vol dir això. El que passa aquí és que la Imma doncs, et preguntarà doncs, escolta, com viviu, què fa el gat, com si jugueu amb ell, si no jugueu amb ell, si
com
menja molt, claro, com jugueu amb ell, si menja molt, si menja poc, jo què sé, us faran preguntes i et dirà, doncs escolta, mira, modifica això i escolta, oli en un llum, després funciona i funciona a la de seguida ho notes i la convivència canvia i jo crec que al final si tenim animals de companyia a casa és per tenir la màxima harmonia possible i per tant una conductista felina t'ajudarà amb tot això, amb conductes extremes, si vols. Escolta, és que aquest gat està... Això ho hem sentit alguna vegada. Aquest gat està boig. Entre qualsevol persona de fora i comença a atacar-lo, si li tira damunt, l'hem de tancar en una habitació perquè m'ataque a la gent. Jo això ho he vist.
Sí.
Bueno, doncs aquest,
no és això, normal, això.
No és normal, això. I no...
No cal que arribem a aquest extrem,
clar,
però sí.
No val allò de, bueno, és que és un gat o que és molt protector. No, que això no és normal. Llavors...
No.
Conductista felina, Imma Sabaté, a Anadon Veterinaris. Mira, em passa això. Si veieu alguna... Ho parlàvem fa dues setmanes amb el tema de l'asma. Podeu fer anar el vostre telèfon mòbil per gravar aquestes coses? Escolta,
exacte.
Tu dic, perquè la Imma t'ho agrairà. Si vas allà i amb un vídeo, mira què fa el meu gat quan entra una persona de fora de casa. Mira el que fa, mira com es comporta. Pues graveu amb un vídeo i li ensenyeu i ella us ajudarà a que això canviï, a que el gat estigui més a gust i que vosaltres també ho estigueu.
Correcte.
És això el que fa una conductista felina.
Sí.
Ho dic perquè a vegades, si jo us dic la definició de conductista felina, diràs, bueno, vale, i a mi de què em serveix? Doncs d'això et serveix.
Penseu que el que ha dit el Ricard és veritat, però teniu que tindre molta paciència amb els gats, també
bueno,
ho dic.
Bueno, també, clar. És
jo
que
us ajudaré a
no
tot el que sigui
un botó
possible,
i ja canvia
però...
això,
Sí.
No funciona així.
Però sí, són comportaments que no són normals, res de lo que has dit, ni lo més mínim ni lo màxim, que
ja
has ficat un cas molt extrem, però no és normal tampoc, això no té que passar.
Imma Sabaté, anem a fer el programa que fem cada any per aquestes dates.
Vinga, som-hi.
Estem a les portes de Sant Joan, de fet ja fa dies que escoltem petards pels carrers, i això, tant els gossos com els gats, no són uns sorolls que els agradin especialment.
No,
per no dir que no els agraden gens.
Hi ha gossos que ho passen molt malament.
Eh?
Dic gossos més que gats perquè normalment el gat no surt al carrer, no els té tan de prop, i a vegades els gats se fiquen al seu raconet de casa, allà un calaix, allà amagat, i ja se sent segur, el gos normalment continua sortint al carrer...
Clar, és que el traiem a passejar, la canalla...
A fer pipi, a fer caca...
Tire petards, que és normal.
Exacte.
I clar, aquests sorolls tan estridents i tan de cop...
No els agrada, els
no
espanta.
Agrada.
A molts els espanta molt. Si ho passen
suposo
molt malament,
que el gos al final també es comporta diferent, fins i tot tot el dia
molt,
tan sorolls d'aquests.
Molt, i tremole, i a vegades inclús no vol sortir, té molta por... S'amaga a casa, no menja...
Coses que no hem de deixar de fer, sortir al carrer, ¿vale? Hem de seguir sortint al carrer. Ara, si podeu canviar la ruta i buscar una altra ruta on
correcte.
No hi hagi tant soroll, doncs perfecte.
I hores
I
que no
hores.
Siguin les que hi ha més en el carrer amb els petardos.
Però les quatre vegades s'ha de sortir, eh?
Sí, igual,
s'ha de sortir perquè si no, pobres,
sí.
No poden. Escolta, si arribem a casa, avui, demà o passat demà, i veiem el gos que no, que està allò amb un racó, que està mig tremolós, que veiem que... Ui, i detectem que ha sigut per això dels sorolls, Què podem fer amb ell?
Primer vull recomanar que penseu que hi ha coses naturals que poden ajudar. Coses naturals, no parlo de medicació, que també n'hi ha, però primer comencem per lo principal. Hi ha difusors que es fiquen a casa que, que treuen unes feromones que amb ells les tranquil·litza. No és meravellós. Hi ha collars que també fan, porten aquestes feromones i fan que es tranquil·litzi el gos. I després hi ha unes xutxes que fan, que també són tranquil·litzants. Sempre parlo de naturals, components naturals. Després, el que ha dit el Ricard, què podem fer? Nosaltres coneixem el nostre animal. Quan comença a haver la temporada de petards, això, una cosa que hem de fer és treure'l a hores més tranquil·les i, si vivim a prop d'una plaça que hi ha molt moviment, molts petardos, molt soroll, canviem la ruta. Algo més tranquil, hores que siguin més tranquil·les. A casa, si podem, tancar el gos a l'habitació que tinguem de casa més tranquil·la.
A més interior, bueno, la que, sí, la que rebi menys soroll. Vaja.
Exacte, si podem baixar les persianes, ficar-li una mica de música o bé la tele una mica alta, una mica alta i les portes tancades, que estigui tranquil, el seu llitet, coses que li facin sentir a gust, el seu nino preferit, amb nosaltres a prop d'amb ell, cosetes així que li facin sentir-se segur a casa. Que, vale, hi ha molt escàndol a fora, però jo tinc a la meva família aquí amb mi, estic tranquil, no sento gaire soroll. I després penseu en totes aquestes coses naturals que ajuden. Després, tenim el cas molt extrem, que hi ha gossos que de veritat no mengen, s'amaguen. Llavors, veniu a la clínica, que també tenim medicació especial per aquell dia, que és amb recepta veterinària, que li donarem unes hores abans, que seria com un calmant per nosaltres, com un Valium per nosaltres, per dir alguna cosa, val? I li donarem unes hores abans i el tranquil·litzarà. No fa meravelles tampoc, perquè no l'adorm, però bueno, el deixa més tranquil, el deixa relaxat.
Bueno.
Això és l'últim, eh? El que acabo de dir ara no és el més recomanable. És
això és per animals que suposo que al final tenen crisis ja nervioses.
No, sí, que ho passen fatal, que no mengen, que tenen terror. Ja no és algo natural ni una mica de por. És l'últim que recomanem.
Molt bé. Doncs, bueno, és a tenir en compte, eh? Ho dic perquè, a veure, ho passen malament.
Clar, si sabem que el
nostre... Sí que són dies puntuals i per això podem actuar de manera localitzada. Després el gos tornarà a la vida quotidiana normal.
Exacte.
I ja està. Eh?
Amb dies molt concrets.
Si veiem que menja menys, escolta, mentre sigui un dia o que s'ha saltat una menjada,
però,
no passa
exemple,
res.
Però, per exemple, sí.
Vull dir que, no, que tampoc l'hem d'obligar.
No, obligar no. Però, per exemple, si sabem que ho passa malament, ja no parlo dels casos aquests extrems que tenen pànic, no. Però si sabem que ho passa malament, que no li agrada i nosaltres li donem de menjar sempre a la cuina, amb la porta oberta de la cuina que dona un carrer que...
Ah, clar.
Doncs no.
Canviem aquell dia.
Canviem,
no costa res, eh?
Exacte, canviem o tanquem totes les finestres o l'alimentem a hores aquell dia només, eh? No vull canviar rutines de ningú, però no sé si sabem... No, doncs pues menja a la una de la tarda i és quan més soroll n'hi ha...
Clar, que tingui una digestió tranquil·la, pobre.
Sí,
perquè
no,
és que
i
si
no,
no
menjarà, i a clar. Vegades els pobres no ho passen bé, vomiten, diarrees...
Jo recordo de petit a casa dels meus padrins, que tenien uns gossets, que els dies de tempesta amb trons, d'aquests que cauen a prop i que fan molt
ho
soroll...
Ho passen malament també,
els gossos, acabaven a sota de la taula
sí,
o a sota de qualsevol lloc, eh?
Sí, literalment.
Clar, quan passa una tempesta, doncs no hi podem fer res. Ja passarà i s'ha acabat, però ho passen malament.
Passen
hem de tenir una mica de comprensió.
I no és graciós, eh?
No.
No és graciós.
No, ells ho passen malament, de veritat.
No, però que hi ha persones que diuen pues que s'espanti una mica, ja s'acostumarà. No és graciós, no ho passen bé i no tenim que pensar així perquè... És un maltracte animal, això. No és graciós. Veure tremolar el gos i que s'amague i que fa aquella careta no és graciós.
El podem agafar, o no sí, voldrà...
Sí, 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 tenim... Bé, si tens un pastor alemà, bueno, potser podràs agafar, però si tens un gos petitet i estàs a casa, li, te pots ficar al sofà amb ell amb tot tancat, ja t'he dit, la tele una mica alta, que no estigui pendent, o musiqueta, te'l fiques al damunt teu, que estigui tranquil, vale, que et vegui relaxat, que no passa res a casa, doncs, que és fora.
Estem ara ja a les portes de Sant Joan, ja fa dies que tenim soroll, i a l'estiu ja saps que sempre també n'hi ha més. Per tant, és un consell que serveix per ara, per aquests dies.
Per Cap d'Any.
Però, sí, per Cap d'Any i per la resta de l'estiu, que hi ha festes majors.
Exacte, també,
i que
sí,
també
sí,
tot això funciona així. Eh? Per tant, i si teniu dubtes, 973-266-388. Des d'Anadon Veterinari t'aconsellaran, evidentment. Eh? Ima Sabaté, com sempre, un plaer.
Gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Celebra la verbena de San Juan en el restaurante Albatros de la Casa Club de Panorámica Golf, en Sant Jordi, Castellón. Aperitivo de bienvenida en el Chill Out. Cena con espectáculo, hogueras, fuegos artificiales, música y baile hasta la madrugada. Precio por persona 38 euros. Información y reservas al 674-530253. El viernes 23 de junio vive una noche mágica en el restaurante Albatros de la Casa Club de Panorámica Golf.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, que ens plantarem ja a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició. Ja saps que els dijous ho fem amb un nutricionista, que ha estudiat justament això i que, a més, està al món de la investigació, per tant, està a la darrera. És el Cristian Didier. El trobes a Disanta Nutrició, està en Alcalde Porqueres 74, Lleida, o busca'ls a internet disantanutricion.es i des d'allí doncs, ja tens la sortida cap a les xarxes socials. El Cristian, a més, és molt actiu. Busca'l amb ell també a l'Instagram, on posa vídeos de consells i de tot plegat. Hem arribat a l'estiu. De fet, ahir, a les 4:58, mira, si ho vols exacte, eh? Faltaven 2 minuts per les 5 de la tarda i vam entrar a l'estiu astronòmic. Eh? Ja saps que meteorològicament parlant, doncs hi som des de l'1 de juny. Però bé, és igual, tanquen, avui és darrer dia de les escoles, amb alumnes, per tant, estem a l'estiu. Ara sí, eh? Sant Joan ja, la revetlla és demà. I, per tant, anem a parlar de l'estiu i del tema de l'alimentació. Ho fem amb el Cristian. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. Mira, esto, escuchándote, te da unas ganas de ir a la playita.
Sí, sí, es que claro. Es que esta semana es clave, ¿eh? Ya los alumnos para casa, San Juan, para mí de pequeño era la fecha, ¿eh? El día de San Juan era, vale, ahora sí, ya estamos en verano, ¿eh?
Total.
Oye, llega el verano y aunque, bueno, sí que es verdad que últimamente está la cosa rara, a calor, va a hacer calor, seguro. Y no nos damos cuenta, pero acabamos bebiendo lo mismo que bebemos siempre, pero claro, las necesidades del cuerpo yo creo que son superiores. Debemos de cuidar el tema de beber agua, de beber agua, de hidratarse correctamente durante el día. Y si, oye, nos da pereza beber solo agua, porque al final es aquello, es que no tiene gusto a nada, bueno, es que ya debe ser así, ¿no? El tema de la fruta, de comer fruta, puede ser un gran aliado, ¿verdad?, en verano.
Bueno, es una de las maneras más interesantes de comer agua, digamos.
Ajá,
¿no? Sí. Entonces, y además tenemos unas frutas de verano que son una maravilla de refrescantes, que a veces cuando pensamos en el calor y que me refresca, pensamos en bebidas más, en bebidas gaseosas, sí, pensamos en cervezas, pensamos en algo que nos refresque. Pero me gustaría que también, si las personas no tenéis incluidas las frutas de verano como refrescantes, es una maravilla. Cuando tienes una sandía fresca, cuando tienes un poco de melón fresquito, que claro, tiene mucha carga de agua, refresca mucho, te hidrata y además es que son saciantes. O sea, las frutas de verano son muy interesantes, ya están pensadas. O sea, la evolución ha hecho que esas frutas se produjeran en esta fase de la estación, uh-huh, para hidratar. Por eso son tan cargadas en agua, ¿no?
Es verdad.
La naturaleza pues hace este tipo de... Por eso los frutos secos y todo lo que es las frutas de otoño pues son frutas menos acuosas, ¿no? Entonces tienes más frutos secos, más nueces, más de otro tipo de frutas, ¿no? Porque no se necesita tanta agua. Pero ahora tenemos las frutas cargadas de agua, ¿no? Los melocotones, los nísperos...
Es verdad
las sandías, el melón, todo lo que son los pepinos, ¿no? Todas estas frutas y hortalizas que son muy acuosas, ¿no? Ahora toca pepino, ¿no? También.
De todas maneras, Cristian, ¿es buena idea hincharse a fruta o, como todo, con moderación?
Bueno, a ver, para que la fruta en exceso te perjudique a la salud, o sea, tiene que ser muy excesiva.
Vale.
Hay gente que me dice, es que yo me comería un melón. Pues bueno, pues si lo disfrutas. Luego digestivamente no te sienta mal. Y luego no estás como muy saturado de melón.
Claro.
¿Me entiendes? Pues bueno, yo no le veo ningún problema tampoco. ¿Vale? Es una buena manera de... A veces también es verdad que si te comes un melón entero, pues desplazas otros alimentos.
Claro.
Pues ya no cenas.
Pero quiero decir, aquello que tenemos como norma de las 2-3 piezas de fruta al día como necesarias... si ahora me paso, porque oye, tengo mucha calor a media tarde, oye, dame 2 melocotones y un corte de sandía, y para cenar, pues dos piezas más. Lo digo por el tema de...
¿Dónde firmamos?
Vale.
Esto no es lo que pasa, ¿no? Realmente.
Vale, pero quiero decir que hay gente que te dice que, claro, hay un aporte extra del azúcar de la fruta.
No, el azúcar de la fruta no es una cantidad excesiva, es un azúcar muy interesante para nosotros. Tomar más piezas de fruta al día puede estar, o sea, está dentro... La fruta es de consumo frecuente.
Vale.
Y abundante.
Vale.
¿Vale? Que son 2 piezas, bien, que son 3 piezas, que hoy me apetece y son 5 piezas, adelante.
Vale.
Porque a lo mejor no he tomado tantos vegetales, pues una pieza de fruta más, ¿no?
A eso iba. Porque hay gente que no sé por qué le busca siempre el problema. Oye, no te pases de 3, que también es malo. Bueno, yo
sí,
digo, no lo he leído nunca esto, pero
claro,
bueno.
Claro, no, pero este ejemplo ya lo hemos dado, ¿no? No tomo fruta porque tiene azúcar, pero me como las galletas, claro. O me como un bocadillo.
Claro.
O me como no sé qué otra cosa, ¿no?
Vale.
O me tomo una cerveza, ¿no?
Quiero decir que la gente, oye, tranquilos, que si un día te apetece y te pasas de las 3 piezas de fruta, como decía Cristian, ¿dónde hay que firmar? O sea, que pase,
claro.
Si pasa esto más a menudo, pues perfecto,
claro,
sin problemas.
Claro. Además tenemos otro momento en el año donde no disfrutamos tanto de las frutas, porque no hay tantas frutas
claro.
De temporada como en el invierno, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno... Pues ahora es el momento de aprovecharlas, porque tenemos un montón al abasto, pues melocotones, sireras que ya están acabando, bueno, pero os aprovechemos, magranas ahora toca, ¿no? Entonces, vamos allá. Entonces, la fruta puede ser fresca, puede ser de la nevera, puede estar del tiempo, no importa, aporta muy buena cantidad de agua, los antioxidantes no cambian, la manera como lo comas, no hay ningún problema. Y entonces, nosotros siempre reivindicamos mucho la fruta cocinada, ¿vale? La fruta en nuestras comidas, aporta cambio de textura, aporta una mezcla de sabores, salado dulce, aporta hidratación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sandía a la brasa o una sandía...
A ver, una sandía a la brasa...
Sí, una sandía a la brasa, nunca la has comido, pues
no.
Ya puedes apuntártelo, ¿vale? Una sandía, ahora que tengamos todas estas barbacoas que tenemos y todo lo que tenemos, poner una sandía a la brasa.
Pero al corte,
¿vale?
Al corte, ¿no?
Un corte de sandía como si fuese un tal de toñina, de estos de muy caros, en lugar del tal de toñina, pues ponemos una tajada de sandía a la
oye,
brasa.
¿Y cómo queda eso? ¿Cómo?
Pues bueno, ya lo podéis probar, porque está riquísimo.
¿Sí?
Vale, de hecho, es una de las recetas clásicas del veganismo. Para no lo sustituye, pero sí como la forma y la textura queda muy parecido al atún.
Oye,
¿vale?
Mira, ya he descubierto una cosa nueva, no lo había oído nunca.
Sí. No. La fruta asada es muy rica, ¿no? Entonces, ahora que vamos a hacer barbacoas, y esto es muy típico de ahora el verano, hacer muchas reuniones, la fruta asada a la brasa está muy rica. Entonces, que también está muy bien fresca, ¿eh? De postre, sí. Pero que también la podemos incorporar en nuestros picapicas de primero, ¿no? Entonces, una piña a la brasa, una sandía a la brasa, podemos poner unas endivias que ahora nos toca a la brasa, unos cogollos a la brasa, no sé si los habéis probado, pero están muy buenos, ¿vale? Entonces, incorporemos todos estos vegetales que aportan agua, que nos ayudan a hidratarnos y que también están muy ricos de manera cocinada, ¿no? Digamos, esto como incorporado, ¿no? De guarnición, puede ser en el pica-pica, de primero.
Oye, he buscado, porque es que no me lo creía, he buscado fotografías ahora mismo. Y oye, que esto de la sandía asada es más tendencia de lo que pensaba.
Es más viejo que tú y que yo, No más viejo que tú.
Oye, pero que veo aquí sandías casi que solo le han sacado la parte verde, por así decirlo, sí. Y la han puesto entera. Entonces, sí. Supongo que se come todo, menos la parte negra, ¿no? Que queda, la parte que queda quemada, por así decirlo. Sí,
bueno, a ver, tú la puedes quemar más o menos.
Ya.
Dependiendo, o sea, yo la quemo poquito porque me gusta más vuelta y vuelta, pero está muy rica.
Oye, no lo había visto nunca.
Los vegetales asarlos mucho, que está muy rico de cara al verano, luego cuando se enfrían quedan muy fresquitos y tienen una y también poner, o sea, yo soy de los que, por ejemplo, hago melón con pimienta, ¿vale? Uh-huh. Con pimienta, que esto es más conocido porque por el melón con jamón, ¿no? Pero pero si ponemos a las frutas un poquito de pimienta, un poquito de que se confunda un poquito con la sal, con un poquito de aceite, por ejemplo, también queda muy rica. Un melocotón cortado en como un carpaccio de melocotón con un poquito de pimienta y un poquito de aceite de oliva de estos ricos que nos gustan, queda una maravilla de primero. Esto en un restaurante de los que ya sabemos, un carpaccio de melón con un poquito un carpaccio de melocotón con un poquito de parmesano y unas gotitas de aceite de oliva de estas ricas, esto te vale unos 15, 20 euros plato, ¿eh? Entonces...
No, por ingredientes te lo puedes hacer en casa, ¿eh? Es que no hay historia aquí. ¿No?
Entonces, incorporar la fruta de verano en las comidas principales y en los segundos y las guarniciones es una maravilla.
Bueno,
no nos olvidemos de los gazpachos, ¿vale? Que los gazpachos con fruta también son muy interesantes. Todas las personas que no les guste el gazpacho fuerte, ácido o muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista del ajo o del vinagre, podemos hacer un gazpacho dulce, ¿no? Con sandía, que esto ya lo conocéis,
sí.
Un gazpacho de melocotón.
Bueno, esto yo lo conozco por ti, ¿eh? Por otras temporadas que me lo explicaste, no, tampoco lo tenía ni idea, pero por ejemplo, el gazpacho con sandía es con base de tomate y después unas partes de sandía o ya directamente solo de sandía.
Bueno, dependiendo, a mí que me gusta muy dulce, yo lo hago tomate, pepino y sandía.
Uh-huh.
Entonces, lo que pondría de tomate, pongo la mitad de tomate y la mitad de sandía.
Vale.
Vale, entonces lo encuentro más dulcecito, a mí me gusta más.
Bueno,
¿vale?
Aquí cada cual puede hacer sus inventos.
Sí, es que esto no tiene... No, el otro día hablaba con un amigo cocinero y decía, no, el gazpacho tiene una receta que tiene... Si no, no es gazpacho. Bueno, ya, vale. Sí. No vamos a entrar ahí. Pero puedes ir jugando un poco con los ingredientes para darle un toque. Yo, por ejemplo, al puré de verdura le suelo poner pera, ¿vale? O le suelo poner manzana, entonces le da un toque más dulce.
Oye, pues nos has abierto un mundo hoy, un mundo. A ver, oye, que la fruta comida tal cual, bien lavada y eso, perfecto, pero si la queréis incorporar de maneras diferentes, incluso para sorprender a invitados en casa, pues oye, hacer pruebas, que además es relativamente fácil. Lo dice un negado en la cocina, que soy yo, pero es relativamente fácil, ¿eh? Me has abierto un mundo ahí, ¿eh? De probar cosas con fruta. Además, lo que decíamos al principio, no perdamos de vista que, oye, 3, 4, 5 piezas de fruta al día, como sean, solas, mezcladas, como sean, bienvenidas sean, solo faltaría. Con lo cual, ahora que hemos empezado el verano... Oye, pues me apunto...
Agua,
y mucha agua, eso sí.
Mucha agua con gas, agua, infusiones, té frío, con canela, sin canela, con pepino, con limón, con hielo, sin hielo, lo que queráis.
Oye, ahora que has dicho esto de agua con gas o sin gas, un día te tengo que preguntar si el gas este de las bebidas gaseosas, ¿es bueno, malo, no afecta? Si afecta, ¿hay estudios o no hay estudios? Ya me lo explicarás. Ja me l'explicaràs. Bueno, hem parlat amb el Christian Didier. Avui hem parlat de fruita. La veritat és que només parlar de fruita, no em digueu que no us ve la sensació de frescor, de refrescar-te. Després ens fa mandra menjar fruita, però és el que hem de vèncer. Aquesta mandra, ens és més fàcil obrir una llauna de beguda que agafar una fruita i menjar-la. Però de veritat que jo crec que és mucho más placentero al final el momento de comerse una fruta que no ya de beberse una bebida azucarada con gas, ¿eh? De veritat. Lo que pasa que es verdad que nos cuesta. Cristian Didier, como siempre, un placer. Gracias.
Ricard, bon dia, gracias.
I nosaltres que ja ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20. Ara el David Velasco ens proposa escapades, les de COPE, per gaudir del teu temps de lleure i preparant-te pel cap de setmana, el primer d'estiu, que a més arribarà amb temperatures altes.